Radio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Futbol a Ràdio Vila-real. Dissabte a partir de les 8 i mitja de la vesprada, València-Vila-real. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Fics plens de força i d'il·lusió, l'afició està calfant, animant al campió.
Partit patrocinat per Alovagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mater Arbo, Caixa Rural Vila-real, Canem, Canosa Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz, Clínica Doctora Encarna Sorribes, Construcciones Flamel, Cristalería Brock, Daswell Auto, de Fusserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Fruites y Verduras La Menera, Grúas Tomás, Hotel Sercotel Plana Park, Hyundai Movicorea Castellón, Marzá, Malco Renta Car, McDonald's Multiópticas, Óptica Vila-real, Pizzería Cristal, Pizzería Luquiola, Real Export, Sempre Rapid, Serigrafías Libra, Serteca, Servilim, Season Red, Talleres Agripesa, Tecno Vila-real y Tot Descans. Ràdio Vila-real amb el Vila-real Club de Futbol.
La pilota roda.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Estàs a la 92.2 FM. And I don't ever wear a suit and tie, I wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, 12:03 minuts. Salutacions de Sheila Gil. I una jornada més, estarem així fent-los companyia fins les dues. Molts convidats, moltes veus, les que passaran avui pels micròfons de la 92.2. Per exemple, des del col·lectiu feminista Maleïdes parlarem amb Tarsila Galdón, ella és una de les integrants d'aquest col·lectiu que ens donarà explicacions i ens donarà a conèixer la tasca que du a terme aquesta entitat, aquesta agrupació. Però en tindrem més assumptes, com estem fent cada dia d'aquesta setmana. Ens aproparem a la projecció de Cine Culpable d'aquesta nit. Serà Sònia de la Vega, la responsable de l'organització, la que ens avançarà quines seran les projeccions d'aquesta nit, projeccions en les que es podran veure algunes cares molt conegudes, especialment a la xicoteta pantalla, i sí que d'ací una estoneta ella ens donarà més detalls. També parlarem de l'aniversari de la parròquia de Sant Francesc, que els franciscans celebren mig segle, en aquest cas la parròquia, i sí que estaran així per a contar-nos com ho van a celebrar i fer una miqueta d'història del que ha suposat aquesta trajectòria religiosa hacia la localitat. Però en tindrem més assumptes, també política, en aquest cas des de Compromís, regidor al consistori de Castelló, també diputat provincial, i assumís diferents càrrecs de responsabilitats a altres entitats com Reciplaça, ens visitarà Ignasi García. Així que amb aquest tema estarem, també si podem i tenim temps alguna que altra coseta més, i repàs per l'actualitat provincial i local. I anem a mirar què ens depara la meteorologia. Avui l'Agència Estatal de Meteorologia apunta a temperatures encara molt suaus. Avui 14 de mínima, 23 de màxima. La situació sembla que continua molt, molt semblant a la d'avui fins dissabte, però diumenge ja donem la benvinguda al mes de desembre i la previsió és que baixen les temperatures, especialment poden baixar les màximes i també La pluja pot fer acte de presència en els primers dies del mes de desembre. Avui també hi ha opció de pluja, un 25% de probabilitat, núvols que estaran presents tota aquesta jornada, així que veurem si finalment cau o no alguna goteta, així que estarem també pendents de la meteorologia. I ara és moment de saber de què es parla a Twitter.
És tendència a Twitter.
Doncs, per exemple, avui és el dia del mestre, de la mestra, així que molts dels missatges que recorden aquesta jornada ho celebren, diuen molts, com millor saben fer-ho, treballant, perquè encara que es queixen moltes vegades de la ràtio que hi ha a cada aula, de la xifra de xiquets i xiquetes, de la burocràcia o els estàndards de docència, diuen que és una professió apassionant i que ser mestre és la repera. Doncs bé, també diuen, i recorden que l'educació és una arma, la més poderosa, que hi ha per a canviar el món. Doncs bé, avui molts missatges relacionats en això també, per exemple, des de la RAE, recorden que fa 128 anys va néixer l'escriptor espanyol Pedro Salinas, que també va deixar alguna anècdota relacionada amb els mestres, si la recorden des d'aquesta Real Acadèmia de la Llengua Espanyola. Hi ha més assumptes, més noms propis, en aquest cas Roberto Moreno, i ho és per unes declaracions del nou seleccionador Luis Enrique. Professionalmente no tenía ninguna duda con Robert Moreno, personalmente tampoco las tenía hasta que las palabras decían una cosa y los hechos otra. Doncs bé, segur que aquestes declaracions no deixen indiferent a ningú. Diu també, altra de les declaracions de Luis Enrique, és que Robert Moreno, per a d'ell, és deslleial i que jamás lo haría. Yo no quiero a nadie con esas características en mi staff. Doncs ale, bones perles les que està deixant també en l'àmbit esportiu Luis Enrique. Es parla també de Vox Murcia. Sembla que l'executiva va dimitir, diuen, pel gran creixement de la formació en les eleccions del 10N i també, doncs, l'excés de treball, per així dir-ho. Però alguns recorden que ja fa uns mesos va ser publicat que el tema del finançament, no? O com es finançava aquest partit, podia no estar molt clar. Així que també alguns apunten a que això podria ser, doncs, una cortina de fum per a camuflar el que realment va passar. Era una informació, crec, de la Marea del mes d'abril respecte a com es finançava aquesta formació a Cartagena. Així que, doncs, diferents lectures al respecte. Més assumptes, es parla de Gloria Fuertes també avui, protagonista, perquè diuen que s'ha de recordar avui la seva figura. Fa 21 anys va faltar aquesta dona que va apropar la poesia als xiquets de forma senzilla però també apassionant. Doncs també com a mestra se li recorda avui a Gloria Fuertes. Es parla també d'altres assumptes, en aquest cas Neutral. És una d'aquestes pàgines de verificació de declaracions o de notícies, també d'anàlisi de dades. Doncs bé, es parla respecte a Nadia Otmani. Segons diu, no va ser detesa per tràfic de drogues, que seria també una de les argumentacions que es van donar des d'alguns partits, com Vox, no? Després d'aquest incident amb Ortega Smith. Doncs bé, diuen que s'ha fet, no? I doncs bé, també diuen que és això una fake news, així que la pàgina que desmunta aquestes notícies falses ha estat també o ha passat per una notícia falsa. Doncs bé, aquest és un dels malentesos també d'aquesta jornada, els perills, no? També de les tecnologies, de la manipulació que es poden fer. I parla també avui Twitter de Túnez, el TJCS, suspèn els decrets del govern per a crear les delegacions d'Argentina, Mèxic i Túnez. El govern va presentar un recurs per considerar que el que es busca és desprestigiar Espanya i difondre una imatge falsa de l'Estat. Doncs el Tribunal Superior de Justícia Català ha estimat les peticions de mesures cautelars i, en conseqüència, ha suspès els drets del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, que tenia per objecte la creació de delegacions del govern a Argentina, Mèxic i també a Túnez. I també es parla avui, per exemple, i amb aquest ens quedarem, d'una figura, Ivan Redondo, és altra de les notícies destacades en aquesta jornada. El director del Gabinet de la Presidència de Govern, Ivan Redondo, declaracions: la confiança és clave en qualsevol sistema democràtic i en qualsevol organització. Confiança és reputació. Doncs bé, això ho està dient en una conferència anual respecte reputació organitzada per Caixa Fòrum. Així que tot allò que té relació amb mitjans, amb conferències de gran format, té repercussió a les xarxes socials, com és el cas. Així que, repassats els principals assumptes tendència a hores d'ara, anem a fer una xicoteta pausa. De seguida ens anem amb aquest anàlisi polític.
Super Days. Del 5 al 9 de diciembre vuelven a la red Renault de Valencia y Castellón los precios imbatibles. Precios de feria en nuestros concesionarios. Toda la gama Renault y Dacia con condiciones excepcionales. ¡Aprovechalos! Renault Retail Group, carretera Honda, kilómetro 1, Villarreal.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone, 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. ¡Pepephone! ¡Ay!
Tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades els dies 30 de novembre i 1 de desembre de 10 del matí a 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball, tot això i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocantels els dies 30 de novembre i 1 de desembre al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal.
Servilín Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilín, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
Doce 14, continuem en directe a la 92.2. Anàlisi polític, Susana Pérez, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs avui què tenim?
Pues mos anem a parlar de algo que supose que no eixirà molt les notícies, però bueno, nosaltres des d'ací sí que mos fem eco, perquè crec que a la ciutadania li interessa, perquè estem parlant de, dels diners, que se van els diners dels nostres imposts. Pues resulta que els diputats nacionals tenen dret a la indemnització de transició, és dir, se van dissoldre unes corts, i els diputats que estaven en inici moment, pues, com han hi hagut que han repetit i que no, val? Pues tenen dret a una indemnització de transició. Val? N'hi ha un total de 179 diputats que rebran una paga per la dissolució de les, del, en el Congrés, de les, del Congrés, però n'hi ha 30 que renuncien. És a dir, n'hi ha 30 persones que diuen no, mire, jo ho renuncie i no ho agarre. I vos dic així a grandes rasgos que és, un, és que són el president, els ministres i secretaris d'estats en assientos en el Congrés. I això renuncien. N'hi ha 3 diputats del Partit Socialista que renuncien, 3 d'Unides Podem, 1 de Ciutadans, 2 del PP i 2 de Vox. Però 179 tenen tot el dret, entre altres coses. Val? Van a rebre una indemnització per haver tingut una dissolució a les Corts. Cal destacar també que els ciutadans pues, van crear una plataforma permisdechang.org que va llançar una campanya dient: si no curres, no cobres, i punt. És dir, ja, o curres o cobres, i van replegar 700 firmes que les van portar. Uh-huh. Cadascú que valore com vulga valorar aquesta notícia. Però sí, sí, cobraran. Per lo tant, si cobren, tenen que treballar i tenen que escoltar el que el ciutadà demana, almenys. Després també tenim les declaracions de John de Zulueta. John de Zulueta és un empresari nord-americà assentat a Espanya i és el president del Círcul d'Empresaris. Porta 2 anys al front de la direcció del Círcul d'Empresaris i ha fet declaracions sobre el futur govern espanyol. Uh-huh. Mm? Palabres textuals d'ell. Si no pactan PSOE y PP, es mejor ir a terceras elecciones. Porque solo vemos cómo se reparten cargos como en un bazar en el Cairo. Como dice Felipe González, empiezan la casa por el tejado. Mos dona i mos diu en l'entrevista que en el preacord de PSOE-Podemos pues no s'estan a donar a conèixer res de lo que porten en el preacord, de lo que, de com voldran governar i quines bases assenten per poder governar, i això diu que provoca desconfiances als mercats. Bueno, res nou, però este home advertís de que per ell seria millor anar a terceres eleccions. Per una altra banda, vaig a parlar de Ceres, però no parlem del Ceres en plan què passa i com es condenem, sinó jo penso que ha estat molt acertat. El Juan Marín, el vicepresident de la Junta d'Andalusia, ha reprochat al govern de Susana Díez textualment: ya se encargó de tejer una tela de araña para impedir que se ejecutaran las fianzas de todos los altos cargos que ahora tendrían los bienes embargados y se podría recuperar parte del dinero. A més, diu que l'anterior govern socialista, per decisió política, tot i tenir un informe del gabinet jurídic, va decidir en el 2006 que la Junta se retirara com a acusació. Pues val, seria també una forma de recuperar els diners. Si aquestes persones que han fet les coses malament i no han fet el que tindrien que fer, almenys cobraríem de lo que o han cobrat o presumptament s'han emportat. Després també tenim una notícia del conseller d'Educació, Vicent Marsà. Vicent Marsà, que és un membre molt destacat del Bloc. Sabem que Compromís està format per 2 formacions, per Iniciativa i per el Bloc. Vicent Marsà ve del Bloc i ell alça la bandera i aguaita a la successió de Mònica Oltra. Tenen un congrés ordinari que es farà en el proper mes de maio del 2020 i estan estudiant abordar una refundació que no afecte llevant el nom, sinó traçar una nova fulla de ruta. Quizà consideren que s'hagin estancat, que no tenen les línies massa clares marcades i que a lo millor deurien prendre decisions. Tot això estem esperant la consulta de Unides Podem. Hem parlat amb la diputada Marisa Saavedra. Hasta aleshores no sabem res. Jo en xarxes, no sé si tu, Sheila, en xarxes has pogut saber alguna cosa.
Ella almenys no s'ha publicat res per ara.
Ella no ens ha dit res i, bueno, des del govern, lo que tornant a la possible investidura de Pedro Sánchez, lo que sí que n'hi ha és molt de malestar entre les forces constitucionalistes i el que diuen els partits separatistes. Demà es comença la reunió entre Pedro Sánchez i Partit Socialista i Esquerra Republicana de Catalunya, però estan, per les notícies que han eixit ara fa poc, en el decret de la República Digital, pues estan un poc incòmodos. D'ahir que hagin fet declaracions des d'Unides Podem i hagin dit, i ha sigut un representant d'En Comú, que caldria ser una miqueta més prudent a l'hora d'avançar coses a la premsa, i perquè això l'únic que fa és obstaculitzar l'avanç per a poder formar govern.
Doncs pendents també de què puga passar, perquè encara segurament tindrem
alguna notícia,
història també per a setmanes. Doncs ens quedem. Susana, moltes gràcies, t'escoltem d'ací una estoneta. Nosaltres fem una xicoteta pausa, de seguida anem amb els primers convidats de la jornada.
¿Quieres que tu cara viva una segunda juventud sin necesidad de pasar por quirófano? Los hilos tensores son tu mejor opción. En la Clínica Médico Estética en Carnas o Rives te ayudamos a recuperar la posición de los tejidos y a armonizar tu rostro. Y si lo deseas, disponemos de tratamientos de relleno o toxina botulínica para restaurar zonas de la cara que hayan perdido volumen. No lo dudes y consúltanos. Clínica Médico Estética, doctora en Carnas o Rives, Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón, 20 de Burriana, teléfono 639-45-70-94.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real.
¿Conoces las estufas de parafina? En Big Mater Arbo disponen de modelos electrónicos y manuales. Calefacción fácil, rápida, económica, sin instalación y además ocupa muy poco espacio. Y si tienes una estufa tradicional, en Big Mater Arbo te ofrecen leña y pellets para combatir el frío de estos días. El calor de tu hogar en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros, hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Un any més, Caixa Rural Villarreal vol compartir amb vostè les tradicions del Nadal.
Els torrons, les nadales, els belems i les nostres caixes de Nadal.
Si vostè té la pensió domiciliada a Caixa Rural Villarreal, pot recollir el lot nadalenc del 27 de novembre al 5 de desembre al Mercat Central de Villarreal en horari de 9 a 2 i de 5 a 8 de la vesprada. I si encara no té la pensió domiciliada, pot informar-se a les oficines de Caixa Rural Villarreal.
Un nou dia, sí, a la 92.2, acompanyada per un col·lectiu que té un nom un poc... Bueno, cadascú que ho interprete com vulgui. El col·lectiu es diu Maleïdes i ha vingut un membre d'aquest col·lectiu que es diu Tarsila Galdón. Bon dia, Tarsila.
Molt bon dia.
Un nom un poc...
Sí, la veritat és que vam tindre debat ahir perquè vam decidir aquest nom a causa de, sobretot, la figura mítica de les bruixes, no? I volíem fer una picada d'ull a aquest empoderament femení i per això, bueno, vam decidir aquest nom.
Tarsila, este col·lectiu, que ja que m'he explicat el nom, anem a fer-li un repàs de com ha nascut i quina funció té.
Bé, aquest col·lectiu va néixer sobre, a veure, el curs passat. De fet, vam arribar a fer uns actes en les festes de Villarreal i va néixer amb un objectiu principal, que és canviar la mentalitat de la societat i lluitar contra la desigualtat de gènere. Sobretot tenim com a principal objectiu també l'empoderament femení. Dins del nostre col·lectiu, nosaltres, que som totes dones, parlem de la nostra experiència com a dones en una societat inherentment masclista.
Quanta gent forma el col·lectiu?
Pues, doncs ara mateixa crec que unes 15 persones.
I som totes d'aquí de Villarreal o n'hi ha diferents...
Distintos pobles. Jo, per exemple, soc d'Almassora, però sí que és cert que hi ha moltíssima gent que és de Villarreal.
El grup està obert a que puga posar-se en contacte amb vosaltres més...
Per supost, sí.
Dones, estem parlant de que tenen que ser totes dones?
Sí, en aquest cas és un col·lectiu no mixt, perquè creiem que les dones som les principals víctimes d'aquesta societat masclista.
Entonces, vosaltres penseu que en este col·lectiu... no n'hi ha homes que vos puguen defensar?
Per supost, però els homes han de suportar la nostra lluita, no han de ser els protagonistes d'aquesta. Nosaltres som les protagonistes envers un dels nostres principals objectius, de nou, que és el nostre empoderament femení.
I on vos reuniu?
En el Casal Popular de Vila-real. Fem totes les setmanes assemblees. Cada setmana fem una llista i segons la disponibilitat de totes... organitzem un dia. Normalment, últimament, són els diumenges de vesprada.
I què heu organitzat recentment o què teniu previst?
Doncs el proper 24 de gener tenim un taller d'autodefensa. Serà de 5 a 8 de la vesprada. El taller està organitzat per altres companyes d'un altre col·lectiu que s'anomenen Formigues Liles. I bé, si qui estiga interessada en apuntar-se, perquè és un acte totalment obert, aquest dijous el formulari d'inscripció surt a xarxes.
A les xarxes socials. I on s'impartirà el taller?
El Casal Popular de Vila-real.
És perquè la gent sàpiga dirigir. De tots els modos... Si abans d'acabar la entrevista podem donar dades i demés per si n'hi ha gent interessada.
Clar, per supost.
Exacte. Referent al dia de la violència de gènere, què vau preparar, què teniu previst durant el... Perquè, clar, no només aneu a fer un acte eixe dia.
Clar. De fet, ja que estic així, m'agradaria fer un poquet de recordatori d'aquest últim mes, que vam fer un novembre antipatriarcal. Tot aquest mes havíem organitzat, perquè ja ha passat, tota una sèrie d'actes basades en xerrades, sopers populars, música i sobretot tallers de conscienciació i destinat sobretot al 25N, que va ser l'última manifestació que vam anar a Castelló.
I tot això dins del casal o ho feu per fora? Anàveu a puestos de reunions?
Les xerrades i tot això sí que van ser totes dins del Casal Popular de Vila-real, però la manifestació ens van partir, unes van anar a la manifestació de Vila-real i altres van anar a la de Castelló. La de Castelló, evidentment, sempre és molt més multitudinària, crec que vam ser unes 2.500 persones ahir.
Val, però també va en funció un poc de la quantitat de població que n'hi ha.
Clar, per supost.
La manifestació de si va estar fluida, va estar bé, de Vila-real, és dir, tens dades de què va ocórrer en les demés poblacions?
Doncs, a veure, el 23 de novembre, Maleïdes va organitzar una manifestació així, a Vila-real, i van haver, segons tinc entès, perquè jo no vaig poder anar, unes 100 persones, bé. Que està prou bé, i estem molt orgulloses d'aquest acte, la veritat.
Convocada per vosaltres.
Exacte. Sí.
I la edat que oscil·lava en esta manifestació de...
Doncs ja dic, jo no vaig poder estar, però segons he rebut de les meues companyes, vam ser de totes les edats. És que aquests tipus de manifestacions sempre estan molt descaracteritzades per molt tipus de públic, perquè el feminisme ara mateix és una ideologia que està molt repartida entre la societat. És una de les principals lluites de la societat.
Més actes que tinguem...
Doncs la veritat és que tenim molts oberts, estem tancant i per ara el que sí que segur que te puc dir és aquest, el de taller d'autodefensa, però sí que dic que un acte al mes n'hi ha, o estem tancant.
Quan vosaltres vos reuniu i esteu en l'assemblea, abordeu els distints problemes que aneu enfrontant-vos o suggerències que la gent vos dona per a...
Per suposat, a veure, nosaltres quan tenim assemblea debatem tots els punts, fem autocrítiques i estem obertes a tot tipus de...
Un exemple. De l'última assemblea, algo que te cridar l'atenció.
A veure, per exemple, en el nostre ideari, perquè nosaltres també vam gestionar un ideari perquè és molt important assentar les nostres bases.
A la que
se
pot tindre accés a l'ideari?
Clar, sí. Vale. Evidentment, les persones que estiguin interessades haurien de posar-se en contacte amb nosaltres i no tenim cap problema en donar-se'l. Per exemple, nosaltres tenim una lluita molt a nivell social i de carrer. No estem interessades, per exemple, en promocionar els actes institucionals. És a dir, sempre volem tindre una acció molt de carrer perquè creiem que és així on està la principal lluita, en les classes més populars i socials.
Per exemple, el fet de que una institució o un govern organitzi un acte és que és perquè quede clar.
Sí, sí.
Vosaltres vos sumeu a aquest acte o considereu que això és un acte populista?
ja no populista, però considerem que les institucions, els partits polítics, utilitzen el feminisme molt com a façana. És a dir, és evident que el feminisme és ara mateixa, com he comentat abans, una lluita molt generalitzada, molt acceptada socialment, i que hauria de ser un requisit en tots els partits polítics. Aleshores, a nosaltres el que ens interessa és que la societat de veres assumisca el feminisme. Torne a dir que el nostre principal punt d'acció és el carrer.
Mira, el dilluns passat, que era el dia
sí, el 25N,
vam tindre un debat polític on vam tindre els 5 partits polítics en este moment que hi ha sí, a aquesta població, a la població de Vila-real, però vaja, 5 representants polítics, uns tenen càrrec i uns altres no en tenen, i eren 5 homes. És dir, tu no creus que la dona té part de culpa de no tindre visibilitat?
Part de culpa, a veure, en el moment en què la dona té, des de que és ben xicoteta, problemes per accedir a tots aquests càrrecs, a la vida pública, no és que no tinga accés com a tal, però socialment sí que està molt reprimida en el nostre dia a dia. Aleshores, ja de per si que una dona ocupa un càrrec públic, al meu parecer, ja... això és a nivell opinió més personal. Ja és tota una fita, no? És tot un logro.
Tarsila, quants tens?
Jo ara tinc 20 anys.
I tu encara sents la repressió masclista?
Per supost, en el meu dia a dia. Jo sóc una persona molt activa socialment i en les assemblees, per exemple, sempre... no en maleïdes perquè en aquest cas som totes dones, però sí que he estat en altres assemblees socials i sempre se perpetuen certs rols de poder. Pot ser que... però, clar, és que el masclisme és una cosa que tenim molt, molt assumida, va dins de nosaltres. Aleshores, perpetuem aquest tipus d'actituds de forma inconscient. Aleshores, per supost, un company pot tindre una actitud masclista davant meua, jo que sé, alçar la veu, manar-me que me calle, o coses així que són, pot ser que siguin micromasclismes, però estan ahí, i això jo com a dona, pues, doncs evidentment no me genera confiança. Les dones hem de tindre moltíssima autoconfiança per a poder empoderar-nos, i això és molt complicat.
I des del, del vostre grup revertiu i se com quina paraula li donaria? I sa forma de ser que en la que mos hem criat, que tenim imprimit en nosaltres mateixa el fet de ser inferior, segons...
És la nostra principal intenció i objectiu.
I com ho feu? Què poseu en marxa?
La consciència. Xerrades, tallers... la consciència, la deconstrucció, és molt important. Fer veure a les persones que tenen X actituds, que han de treballar en aquestes. És evident que totes les persones han de mantenir aquestes actituds, inclús una dona mateixa. El moment en què estem en classe, per exemple, jo que soc universitària, estem en classe... i un company meu alça la mà i jo tinc por a no alçar la mà perquè puga dir alguna ximpleria, això ja és repressió, perquè em dona por jo com a dona dir una cosa. Aleshores, és això, ser conscient del que tenim, ser conscient del que hi ha i fer front com siga.
Veuràs, la gent que mos estic escoltant pensarà al final aquestes xiques que són joves arribaran a tindre una relació normal en els xics, és a dir, una relació de confiança, d'amistat?
Per suposat, clar, jo tinc molt per suposat, cal ser conscients de que hi ha aquestes actituds, però això no significa que tots els homes hagin de ser supermasclistes, i nosaltres, ja dic, també tenim actituds masclistes. La qüestió és acceptar-ho i a partir d'ahir treballar. No significa que no puguem tindre relacions normals amb els nostres companys.
Claro, perquè n'hi haurà xics que diran, carai, esta xica que és moníssima, però claro, tu no la conter. Jo, en l'actitud que se me presenta davant, pues com a que tinc algo de poreta, que també ho deu d'ocorrir.
Sí, pot ser. També és cert que els meus cercles socials sempre han sigut molt, molt oberts respecte a això, però si una persona de veres pretén respectar-nos i respectar-me a nivell personal com a dona, ha d'entendre que les dones estem en una constant lluita, i a més aquest tipus de debats en el dia, tot i que estan ahí en el dia a dia,
En el dia a dia estan ocorrint contínuament.
Clar, en el dia a dia estan...
Qui té més culpa? Perquè és que, clar, al final sí que tenim que buscar culpables. Qui té més culpa en una família? El pare, la mare, la societat?
És constructivisme. És constructivisme, és el que comentàvem abans. El masclisme està ahí. Nosaltres som sers socials que reproduïm aquestes actituds, però perquè les hem apreses. L'educació és superimportant, la consciència...
Tu creus que la política se té que feminitzar?
És una gran pregunta. Jo crec que la política, tot i que és evident que ha d'adoptar aquest tipus de discursos, se ho ha de creure. No ho ha de tindre com a façana.
Sí, perquè saps què passa, Tàrsila, que a més és que m'agrada molt el teu nom i jo pense que no se recordaran de tu i sobretot per el nom que tens. Jo antes parlàvem i tu dius, és que jo en els actes institucionals no crec. I saps què passa? Que jo, doblant-te l'edat, el que pense és, saps que si totes ho trasladem a la política, avançarem més playet?
A veure, jo veig superbé que els polítics adopten aquest tipus de discursos, però també crec que aquest tipus de debats transcendeixen a la política a partir de la lluita de carrer. En el moment en què els moviments socials adopten un tipus de lluita, ja siga feminisme, veganisme, canvi climàtic, en el moment en què moltíssimes persones estiguen reivindicant un tipus de lluita, en el moment en què aquest problema siga transcendental és quan transcendeix a la política. I això és el que necessitem.
Per lo tant, si estàs d'acord en que al final els decrets lleis fan els polítics.
Però el nostre treball està al carrer.
Pues, tornem a la taula del dilluns, quan eren tot d'homes, quan... jo poso l'argumentari d'on va néixer el dia internacional de la defensa contra la violència a les dones, i llits d'on ve, ¿vale?, que a més va ser un fet del règim de Trujillo, de tres germanes que les van assassinar. Pues assombrosament eren tots homes i tots estaven d'acord, tot el món estava d'acord en que sí, en recolzar la violència machista. Però jo com a dona, tot el món estava d'acord, el de Vox no estava d'acord. No estava d'acord en la violència masclista. Ja, sí. Sí, en la violència, entre però
família,
no...
Sí.
Però jo com a dona, hi ha formacions polítiques de les que me crec més, i formacions polítiques que mire que és més un escaparate. Tu fas una diferència ahí?
És el que comentàvem abans, sí, totalment. A veure, jo per exemple, a veure, tampoc vull mullar-me classificant a veure qui és realment feminista i qui no és realment feminista.
Per exemple, en Unides Podemos poden hi haure... persones que... T'estic parlant de l'esquerra, que d'alguna manera ells abanderen
aquest tipus de projecte. Sí.
Val? Tu pots pensar que dins sí n'hi ha polítics que ho porten com un escaparat i n'hi ha polítics que ho senten de veres?
Per suposat, i en els moviments socials també.
És
per dir, suposat.
No fas diferències entre... Ja n'hi ha partits que tu automàticament assimiles, a més t'has rist, perquè si parlem de Vox...
A veure, és que Vox ja crida al quatre vents que no creu en el feminisme. Vull dir, és que ahí no hi ha res a analitzar, és un fet. Vull dir, no creuen en el feminisme i ja està. Des de la nostra banda ho condemnem aquest fet totalment. I el que comentàvem abans de l'esquerra, és evident que no tots tindran assumit al 100% el feminisme, però és el que comentàvem, tots tenim actituds masclistes. La qüestió és adonar-se'n i a partir d'ahí treballar.
En el teu entorn, quan parles d'estos temes quan en els teus companys perquè suposo que tindran curiositat, te preguntaran.
Sí, i tant, a veure, saben que jo sóc una persona molt, molt activa políticament i...
Te pregunten sobre algun cas que vos s'hagi apropat a vosaltres i que siga un cas que se puga exposar com algo realment greu? Vos ha arribat algú, alguna, vos han contat, han anat a demanar-vos amparo?
Ah, clar, per supost.
Eix és el que...
Val. Sí. I com a col·lectiu feminista estem totalment obertes.
I quin tipus de gent vos arrima o quines coses vos conten quan arriben?
Doncs, per exemple, no vaig a dir nom, evidentment, perquè es
tracta
d'una persona... Clar.
Estem parlant que diguin tota la privacitat possible, vamos, i més.
Clar, per suposat. Doncs aquest estiu crec que va ser una companya va arribar i ens va comentar que havia estat sofrint persecució, diria, per part d'una exparella seua i ens va demanar que l'aconsellarem i tot això. Evidentment, com a col·lectiu feminista, primer el que fem és preguntar-li a la víctima el que vol fer, perquè és la seva decisió, i el fet de nosaltres com a associació ja adelantar-nos als desitjos de la víctima és erroni, perquè és ella qui ha de decidir i és ella qui ha de sentir-se
còmoda. Sí, perquè de
voltes
no volen eixir d'aquest cercle en el que estan.
A veure, no és que no es vulga eixir, però a vegades creuen... ja no creuen, sinó que consideren que entendre un suport que quede ahí, íntim, ja suposa moltíssim per a la víctima.
Clar, quan una parella te perseguís, quan una parella, tu es comences a veure el principi d'aquest estar pendent, perquè primer és tot que es comença que està molt pendent de tu i que l'únic que vol és fer-te la vida fàcil. Jo ho entenc d'aquesta forma.
Sí, a veure, hi ha molt tipus de violència. No he tingut la sort de no patir aquest tipus, a veure, aquest tipus de violència en les parelles. Evidentment, he patit altres tipus de masclisme, però una vegada s'entra en ese bucle i una vegada te n'adones ha de ser aterridor.
La teva companyera ha eixit?
Sí, i ara vam treballar el seu cas i ara mateixa doncs està bé.
Quines mesures vau prendre per a que la exparella deixara de perseguir-la?
A veure, el que vam fer primer de tot és donar-li suport. Ara mateixa no recordo si es va llançar un comunicat. Ja dic, és segons el que vulga la víctima. Nosaltres li preguntem i si aquesta diu i que abans que fem algo a nivell ja més de cara al públic, doncs nosaltres fem, poden ser moltíssimes les accions, ja siga per xarxes, anunciar que aquesta persona està és potencial agressora i ha estat agredint a una de les...
En noms i apellidos?
És un debat. Això és un debat de normal preferim no exposar els noms i cognoms.
Me referís de l'acosador?
De l'agressor, ja. Aquest fet és un debat perquè tot i que les persones han d'assabentar-se de que aquesta persona està agredint, al cap i a la fi és privacitat i bueno, és un debat intent que hem de tractar.
Però la víctima, quan es sent acosar, si té dret a fer públic i ser nom?
De nou, queda tot en mans de la víctima.
En mans de la víctima.
Clar, és que és la principal decisora sobre la seva situació.
Perquè al final el que evitarà és que... perquè la persona que és acosadora ho és tota la seva vida.
Clar. I ens hem...
evitarà que li passi a una altra dona, a una altra xica que se senta a acosar. Hi ha homes acosats?
Homes acosats, a veure, el percentatge és ínfim. Fa no massa, aquest fet és un discurs de desprestigi molt, molt propi de persones que no creuen en el feminisme o en el discurs feminista, rollo, val, sí, hi ha dones víctimes i tal, però i què passa en els homes, en els homes víctima? Tu te poses a buscar dades per internet, ara mateix només les xifres de memòria, però un 99% són dones víctimes i un 0,1% seran homes víctima. No dic que no existeix aquesta relació, però la proporcionalitat és immensa.
En este temps en el que tu estàs en això, que bueno, tu has pres consciència de tu mateixa pràcticament farà 5 anys, és dir, tu hasta, suposa que una persona hasta que no té 14-15 anys no pren consciència.
En el meu cas, sobre els 17 anys.
Bien. Pues en aquest temps tu has vist una evolució positiva?
En la meva persona? O
en la societat?
Crec que el feminisme és un debat que està molt, molt més present en la societat. Ara la nostra feina jo crec que és assumir les contradiccions i per suposar treballar perquè aquest feminisme siga real.
Quan tu me dius assumir les contradiccions, te referis a les contradiccions d'una dona, de la societat, de...
Hi ha molt tipus de contradiccions, el que comentàvem abans de l'esquerra, que perquè sigues d'esquerres no significa que sigues feminista. Això és una contradicció, per exemple. O el fet de que hi hagi moltes dones que també tinguin actituds masclistes i siga feminista. Això també és una contradicció. Només assumir les contradiccions implica, val, tinc això, tinc aquesta actitud, bé, vaig a treballar-la.
Tarsila, cal dir que Malaïdes comunica a tots els oients que no estan a soles, que tenen aquesta associació, però per dirigir-se a vosaltres, com ho han de fer?
A nosaltres, a les dones, dius?
No, a Malaïdes. Perquè les dones és una associació on diu, no esteu a soles, si teniu problemes, vosaltres estem a on?
Ah, bé, val. Estem al Casal Popular de Vila-real.
I l'horari?
L'horari, el Casal Popular de Vila-real, concretament, obri de divendres a dissabte a partir de les 7. Però, per suposat, tenim xarxes, estem en Twitter, Facebook i Instagram.
O poden apropar-se i parlar en el conserja, no sé què n'hi ha.
No, és dir, la resta de la setmana és que és un lloc autogestionat. Yeah. Aleshores, són persones voluntàries i la resta de la setmana no podem obrir. Però ja dic, tenim xarxes, estem ahí sempre en xarxes, perquè ara mateix la tecnologia ens ha permès aquesta immediatesa. Ja dic, tot aquí estic
interessada. En les xarxes us trobaran, teniu alguna pàgina?
Sí, tenim Facebook, Instagram i Twitter, Malaïdes, col·lectiu feminista, i ahí ens trobaran, sense cap tipus de problemes.
Es poden enviar missatge privat, total privacitat.
Sí, per supost.
Bueno, pues Tarsila, jo encantada que estigues així. Sé que estàs estudiant periodisme.
Sí.
Per tant, tindran molta veu quan pugues tindre un micròfon tots els dies al teu abast. Moltes gràcies per haver vingut i t'esperem en breu.
Sí, per suposat. I a vosaltres moltes gràcies per convidar-me.
En Lidl nos gustan mucho las ofertas. Desde hoy, patata 5 kilos a 3,29 y chuleta de lomo de cerdo 700 gramos a 2,25. No te lo pierdas. Acércate a tu tienda Lidl y descubre muchas ofertas más. Bueno, inteligente y al mejor precio. Es de Lidl. Ofertas válidas en todas nuestras tiendas de la provincia de Valencia y Castellón.
¿Tus labios van perdiendo volumen con el paso del tiempo? En la Clínica Médico Estética, doctora Encarna Sorribes, conseguirás unos labios más hidratados, más volumen, perfilado de borde labial y suavizar las arrugas del labio superior y de las comisuras. Clínica Doctora Encarna Sorribes, soluciones médicas, en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, ens anem a apropar a una de les propostes del cap de setmana i ens la van presentar fa unes quantes setmanes, però com està més a prop del calendari i volem que siguin molts els diners que es recapten, anem a parlar d'aquestes escenes de sarsuela que vindran el dia 1 de desembre de la mà
de manos unides per tal de conèixer aquesta proposta, on es destinaran els diners. Com sempre, tenim a l'altra banda del fil telefònic en aquesta ocasió la presidenta de Manos Unides Vila-real, Elisa Parra. Elisa, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Doncs ja ha arribat, vam parlar d'aquest espectacle quan ens vau presentar el Rastrillo, però Rastrillo ja tancat, és moment de centrar-se, no, en aquestes escenes de sarsuela.
Pues sí, és un acte un poc especial, de lo que, a part de tot el que venim fent al llarg de l'any, però des que enguany pues, també Mans Unides commemora el seu 60 aniversari, que anem a veure, això, com te ho explico, això no és que siga motiu de fer festa ni mucho menos, sinó que perquè la fam continua augmentant en el món. Entonces és més que res fixar-nos encara més, inclús en els pobres. Però este 60 aniversari pues, sí que és una esplèndida ocasió per a agrair pues, a totes les persones que han fet possible que Mans Unides siga un signe, un motiu d'esperança. Però bueno, o sigui, lo bonico seria... Sí. Que diuen, bueno, pues Mans Unides ja no té raó de ser acabat la fam, per la dignitat, per els drets humans, està... però, bueno, pues no és aixina, pues continuem ahí, al pie del cañón.
Doncs mentre continue fent falta aquesta ajuda, ahí està i continuarà Mans Unides. I en aquest cas, quina és la proposta que porteu a la localitat per a commemorar també aquests 60 anys?
Sí, pues és un acte de sarsuela, són escenes de zarzuela, conforme se denomina, que són, diguérem, que els fragments pues, de les zarzueles més conegudes de la gent i escenificades, no és que siga una antologia simplement cantar, sinó que són 24 persones dalt de l'escenari escenificant pues, cada tram o cada fragment de la zarzuela. Les zarzueles, pues, com t'he dit, més conegudes, com poden ser La Dolorosa, Gigantes y Cabezudos, Alma de Dios, Mazur, en fin, el Mal Ojo de Rosas, un montón. Yo creo que estará muy bonito.
Sí, porque creo que vas a comentar que ya la habías visto, ¿no? Porque está a càrrec de la agrupación lírico Segorbina, ¿ho vas a ver allá a Sogorb y va a agradar?
Sí, ho van a estrenar, creo que va a ser en el mes de agosto, y vamos a anar a veure-ho. Y la verdad, pues, la gente es que... aplaudia i es, va ser molt, molt bonic. I van dir, bueno, pues, a veure si podem portar-ho a Vila-real. I sí.
I així està?
Sí.
I ha arribat. Crec que és un donatiu de 10 euros, no? La gent que vulgui entrar.
Sí, és un donatiu de 10 euros i encara queden entrades, o sigui, invitacions.
La gent, Elisa, on les pot arreplegar, tot i que en el cartell anunciador apareixen aquests establiments, per si a algú se li ha passat, no? On pot fer-se amb una d'aquestes invitacions?
Sí, nosaltres el mateix dia de l'actuació estarem allí en una taula pues, venen les invitacions, o sigui, oferint-les a la gent, o sigui, que n'hi han. Saps què passa? Que dona la casualitat també, bueno, a part de la floristeria Mariola i de la papereria Carmen i a qualsevol voluntària que de Manos Unides, inclús si vols algun telèfon igual, però bueno, però aquest dia se poden recollir les invitacions i esperem que vinga molta gent. Tenim, o sigui, coincidís en la Puríssima i en la Festa de les Dones.
Sí.
Però la gent ha respost molt bé, és molt solidària i tenim molta, molta fila zero. O sigui que, encara que veiem, a lo millor no, eh? Però
que igual s'ompli, però...
Sí, fallos de... no sé, d'assistència... Perdona, estic un poc, hostia.
És l'època, no passa res.
Sí, pues la veritat és que... en col·laboració és com si estarà ple l'auditori, o sigui, que la gent pues, ah, jo no puc anar, però és igual, jo col·laboro. Tenen, vamos, confien en el treball de Mans Unides. Sí.
Perquè els diners que esteu arreplegant ara o que arreplegareu també amb aquest espectacle, cap a on van? Sí. Recorda'ns, Elisa, quin és el projecte al que esteu ajudant en guany?
El projecte és en la Índia, és un projecte educatiu, pues, tots sabem que l'educació és primordial per a que la gent isca de la pobresa i pugui accedir a un treball digne, perquè la desocupació, pues, ja sabem que porta, pues, a la delinqüència, a la marginació, i a més allí les dones són molt jovenetes, són obligades a casar-se, a abandonar el col·legi, i la veritat, pues, és molt, molt important. És un col·legi de formació professional en règim d'internat. Són cursos que duren 3 mesos, cursos de diversos tipus, mecànica, electricitat, infermeria bàsica, anglès, però jo també ahir faig hincapié perquè és molt important, perquè l'ocupació, la ràtio d'ocupació al finalitzar els cursos, ja sempre ho dic, està demostrat que és d'un 84%. Entonces, pues, val la pena fer tot el possible per a poder reconstruir ese col·legi, que actualment, pues, són aules molt precàries i la gent dorm on donen les classes, en fi, s'ha de arreglar.
S'ha de condicionar una miqueta.
I condicionar, sí.
Com deies, no? I sempre insistim, així n'hi ha gent que també ho necessita, però òbviament les condicions d'aquella gent, no?, que viu a l'Índia són molt pitjors i doncs no tindran tampoc els recursos al país, potser, per a atendre les necessitats. Per això és important que també aquesta ajuda internacional arribi.
Claro, claro, claro. En Espanya, pues, n'hi ha també moltes ONGs, per exemple, la que nosaltres perteneixem, que és a la Iglesia de Càritas, que que treballa així en Espanya, i Mans Unides, pues, que estan els països del Tercer Món, que si no recibiren una miqueta d'ajuda, és que allò, de veritat, és de pena. I és necessari que ajude, que l'ajuda arribi a tot el món, d'una manera o d'una altra. I ahí estem, nosaltres treballant. A més, quan veus les caretes, quan te passen els vídeos... És més, una de les nostres... Tere Torres, que és la responsable de Manos Unides en Segorb, pues ella ha viatjat a Colòmbia i ha visitat els projectes que allí realitza Mans Unides. I la veritat, pues, ha vingut molt sensibilitzat, perquè ha vist com la gent, l'alegria que té, i que diu, no mos abandoneu, que gràcies a vosaltres, pues, mira, anem al col·legi, o, en fi, els nostres pares, pues, poden subsistir una miqueta millor, i això, pues, és molt gratificant.
Doncs per a que això continuï, no? Esperem que s'ompli, sí, aquest auditori, o veu la fila zero, i no sabem si, Elisa, amb aquest acte ja tanqueu, diguem, les activitats de l'any, o encara en aquestes últimes setmanes del 2019 n'hi ha alguna altra coseta.
Pues jo crec que en esta, pues, ja tancarem. I l'any que ve, pues, es començarem i intentarem a veure si ho podem repartir més al llarg de l'any, perquè... Enguany, com en estiu també se pot fer poca cosa, pues, han tingut que fer la majoria de les coses ja a partir de setembre. Però jo crec que sí, i ara, pues, ja tancarem.
Doncs esperem que vagi molt bé, i recordaré, sí, el 1 de desembre a partir de les 7 de la vesprada a l'auditori.
De la vesprada, sí, i esperem que vinga molta gent. Veurem, a veure.
Doncs esperem, Elisa, que així siga. Com sempre, moltes, sí, gràcies per atendre la nostra cridada, i de ben segur continuem, sí, parlant pronte de més projectes de Mans Unides, així a Vila-real.
Vale, doncs, pues, gràcies a vosaltres, Eila. Gràcies.
Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos, buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39, de Vila-real. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Vila-real, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Vila-real, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Vila-real.
Una jornada més ens anem a apropar a Cine Culpable. Arribem quasi a la recta final, però està encara començant. És el que té arribat quasi a l'Equador. Per tal de conèixer com va anar aquesta sessió d'ahir, la primera de la secció oficial, i que ens conten què està previst per aquesta nit, tenim a l'altra banda del fil telefònic una jornada més. Aquesta setmana es cansarà de nosaltres. A la responsable de l'organització, Sònia de la Vega. Sònia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. No em cansaré de vosaltres mai, eh?
Bueno, pues, vale, moltes gràcies. Nosaltres ahir estarem molestant una miqueta, no?, per a intentar donar a conèixer què hi ha en aquesta ocasió. Però primer, abans de parlar d'avui, parlem d'ahir. Com va anar aquesta primera projecció de la secció oficial?
Bé, doncs pues la secció d'ahir, malgrat que n'hi havia futbol, que jugava al Real Madrid, vam tindre, sí, prou afluència de gent. I la veritat és que va ser una sessió molt bona, molt ben acollida. N'hi ha molta gent que m'ho va dir a l'eixir de la sala, i a més es va veure reflexat també en les votacions del públic, no? Sabeu que el públic deposita el seu vot quan acaba la sessió i nosaltres després ens quedem per recontar, no?, per el recompte d'aquestes votacions, per tal de, a final de la setmana, saber qui és el guanyador del públic. Uh-huh. I sí que és cert que els curtmetratges d'ahir, les votacions van estar molt dividides, per lo qual denota que, no?, que van agradar molts curtmetratges. Uh-huh. No, la gent no se va decantar sols per un, que a vegades sí que coincidís, no?, que la majoria, sí, de la sala vota per el mateix, però uh-huh, ahir es va notar que van agradar diversos, no?, per igual.
En la diversitat està el gusto, també diuen moltes vegades, no?, doncs així també va passar. I per avui, entre els més menuts, també diguem ja, després de gravar, toca que comencen una nova etapa, la gent de Cine Express.
Exacte, avui comencen en la edició, i la part més, bueno, més tècnica, no?, perquè la gravació també ja se fa en una intenció i també és molt tècnica, però uh-huh, bé, avui estaran en l'estudi ja editant, i donant, pues, i se toques per a que el divendres se pugui projectar i mostrar-nos, no?, el resultat del seu treball.
Uh-huh. Així que ells estaran ahí. Òbviament, ells estan en l'edició, però editen pròpiament ells, o diguem, aprenen com es fa?
Sí, editen els tècnics, uh-huh, val? Però ells estan al costat i evidentment ells aporten les situacions i com volen, no?, que siga el seu curtmetratge. Uh-huh. Per això ells han fet un storyboard i evidentment es donen l'opció de que ells siguen els que diguen com volen el seu curtmetratge.
Uh-huh. I sí que estan en aquest nou procés. Faltarà demà una altra sessió, ja la projecció. I ja aquesta nit, què està previst? Crec que també una altra decena de curtmetratges els que projectareu.
Sí, 10 curtmetratges hi haurà aquesta nit, en els que podrem veure molts rostres coneguts. La veritat és que ha coincidit que aquesta sessió està plena de gent famosa. Uh-huh. Podrem veure, per exemple, a Belinda Washington en Una mujer completa. Podrem veure a Íñigo Aramburu en Mater Orenama, a Carmen Machi, uh-huh, en Por qué miente la gente, i a John Plazaola en Beber. També tindrem dos obres que són les franceses de les 9 que hem rebut, que és la de 400 milles per hora, que és un curt d'animació, uh-huh, francès. I després tenim el Sitio Macedonio, que és un curtmetratge australià, però que narra el paper crucial que va tindre un poble d'ací d'Espanya, de la Comunitat de Madrid, uh-huh, Fresnerillas, durant la missió d'Apolo 11. I conta un poc, pues, la història d'aquest poble, quina relació té, no?, uh-huh, en el llançament, no?, de la lluna.
Uh-huh. És curiós que també això arribi d'Austràlia, però bé.
És molt curiós. Sí, la veritat és que sí, però és així, no?
Uh-huh. I què més? Perquè avui, no?, per exemple, també veiem que n'hi ha de Madrid, n'hi ha de Melilla, de Granada, n'hi ha una miqueta de tot, també de Tenerife.
Sí, la resta ja són de l'estat espanyol. Tenim el curtmetratge Amador, que és en el que obrirem avui la sessió, que és un drama de temàtica social. Uh-huh. Després tindrem també No apto para menores, que és un thriller psicològic, no?, que se basa en la violència des de diversos punts de vista. Després tindrem Loteria, que és un curtmetratge d'uns amics que es troben en el bar per a seguir el sorteig de la Loteria de Nadal, que ja el tenim molt a prop i tots estem pensant ja en fer-nos milionaris, no? Després també tenim Des de Tenerife, Salatka, que és una història sobre les relacions socials. I ja tancarem en la comèdia Beber, que és una comèdia i sempre ens agrada, no?, tancar les sessions en una comèdia per a que la gent se'n vagi contenta a casa. Perquè alguns és que són molt, molt de pesar i no sé, pense que és, no? Sempre és millor anar-te'n en una sonrisa i un bon cos, no? que anar-te'n un poc ahí, tan reflexiu a vegades, que perquè n'hi ha curs que són molt durs, en veritat.
Així que la gent és això, tindrà de tot, passarà per moltes sensacions, no?, si està assegut allí a l'auditori.
Sí, la veritat és que sí. Moltes vegades dona esta ràbia perquè saps que les històries que se conten s'apropen molt a la realitat. O a vegades se queden a curtes. Que a vegades la realitat supera, no?, la ficció, diuen, i és així. I la veritat és que et fa fàstic, no?, a vegades aquestes històries, però és important i necessari que se donen a conèixer i que la gent es consciència, no?, dels problemes socials que n'hi ha.
Doncs també fan falta aquest tipus de projeccions, com sempre, a partir de les 10, i recordar que la fidelitat té premi. L'únic que si algú va avui ja no arriba, però bé, si han anat en alguna de les jornades anteriors, no?, aquest passa curt encara pot tindre profit.
Sí, encara pot ser algo. Encara li queda avui i demà d'oportunitat de setellar el passacurt per a tindre una entrada preferent per a la gala del divendres, on tindrem els premiats i el nostre culpable, Víctor Palmero.
Doncs, Sonia, esperem que vagi també molt bé la projecció d'aquesta nit i parlem demà. Com sempre, moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, Eila.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Futbol a Ràdio Villarreal. Dissabte a partir de les 8 i mitja de la vesprada, València-Villarreal. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Plens de força i d'il·lusió, l'afició està calfant, animant al campió.
Partit patrocinat per a l'Ovagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mater Arbo, Caixa Rural Villarreal, Canem, Canosa Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz, Clínica Doctora Encarna Sorribes, Construcciones Plamel, Cristalería Brock, Daswell Auto, The Fusserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Fruites y Verduras La Menera, Grúas Tomás, Hotel Sercotel Plana Park, Hyundai Movicorea Castellón, Marzà, Malcor Rentacar, McDonald's, Multiópticas, Óptica Villarreal, Pizzería Cristal, Pizzería Luquiola, Real Export, Sempre Rapid, Serigrafías Libra, Serteca, Servilim, Season Red, Talleres Agripesa, Tecno Villarreal i Tot Descans. Ràdio Villarreal amb el Villarreal Club de Futbol.
La pilota roda!
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Ràdio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
Una, 9 minuts, moment de començar el repàs per aquesta actualitat més propera. Comencem parlant de la Diputació, que invertirà més de 45 milions d'euros en 2020 en desenvolupament rural i lluita contra la despoblació, segons ha explicat el president de la institució provincial, José Martí. El fet que el nou equip de govern ha estat elaborant uns comptes públics amb una visió transversal que superen l'antic repoblem i introduïssin la component poblacional en tots els apartats. El president provincial ha recordat que, a més, que els pressupostos reconeixen la majoria d'edat dels ajuntaments que guanyen en autonomia i poder de decisió. Per la seva part, el diputat de Desenvolupament Rural i Acció contra la Despoblació, Santi Pérez, ha destacat algunes de les partides més elevades del pressupost de 2020 que s'ha elaborat tenint en compte la variant poblacional. Les dues partides més importants són les referides al Pla 135 i a les polítiques de depuració d'aigua, dotades cadascuna d'elles amb 10 milions d'euros. Respecte a aquest tema, el president Martí ha recordat que un dels objectius de la corporació és que al final de la legislatura hi hagi una depuradora en tots els municipis de la província, perquè tots som Castelló. El diputat Santi Pérez també ha destacat la importància del Fons de Cooperació Local, dotat per la Diputació amb 5,6 milions d'euros, dels quals 1,4 es destinarà a poblacions de menys de 3.000 habitants. Els comptes públics de 2020 de la Diputació, asseguren des de l'ENS, reflecteixen que la pràctica totalitat de les actuacions en carreteres es realitzaran en zones d'interior. I ens anem ara cap a la capital. Castelló ha acollit el 21 Fòrum Espanya-Japó, que ha inaugurat l'alcaldessa Amparo Marco, instant a les més de 200 autoritats i experts que prendran part a treballar units per afrontar el desafiament de la civilització global. L'Auditori Palau de Congressos s'ha convertit així en epicentre de les relacions Espanya-Japó en un fòrum dedicat als nous reptes i implicacions socials de la revolució tecnològica i digital. Sota el lema Societat 5.0, una societat tecnològica centrada en l'humà, s'han succeït ponències i sessions de diàleg. Marco ha destacat d'aquesta cimera bilateral la repercussió per a posar a Castelló en el mapa del positiu, revaloritzant les platges, gastronomia, cultura, patrimoni, tradicions i, sobretot, la gent. A més, ha reivindicat l'alcaldessa de la capital la necessitat i la voluntat de vincular el progrés i la tecnologia al benestar i la felicitat de la ciutadania. En aquest cas, també, Marco ha abordat diversos sectors com el ceràmic i ha dit que Castelló és líder europeu en la fabricació de paviments i revestiments ceràmics i el segon productor a nivell mundial, i el taulell de Castelló assegura vol tenir més presència al Japó. I anem ara a Cabanules, que ha dut a terme diferents actuacions de millora de les dependències de policia local, amb les quals vol dotar els agents de nous espais i més mitjans tecnològics. En concret, aquestes obres de remodelació del retén han consistit en la realització d'un nou menjador i zona briefing. També s'ha habilitat un nou lloc per al despatx del cap de la policia local. A més, s'ha dotat aquests espais d'un nou mobiliari i s'han creat més llocs perquè els agents puguen treballar. En definitiva, s'ha reestructurat i reunificat el Departament de Policia Local i, en paraules del regidor de l'àrea i també alcalde de Nules, David García, ha finalitzat una actuació important. Ara el retén, diu, està totalment renovat i els agents compten amb una millora tant dels espais de treball com de descans. Així doncs, a més, també s'ha dotat a les instal·lacions d'altres mitjans tecnològics més moderns. I parlem ara d'Almassora. L'Ajuntament obrirà per primera vegada el centre de formació en horari de matí de vesprada a partir del mes de desembre. Els tres tallers d'ocupació concedits per la Generalitat Valenciana i l'aprovació de la pròrroga del projecte Edformem permetran cobrir tota la capacitat de l'edifici situat a l'avinguda de José Ortiz i multiplicar el nombre de persones beneficiàries. El regidor d'Ocupació d'Almassora, Javier Martí, ha assegurat que el consistori ha iniciat el procés de selecció de les 7 persones que s'encarregaran d'impartir els tallers i de la tasca administrativa del centre. No en va, el Consell ha confirmat al consistori la concessió dels tallers doble de paleta, jardineria i administració, en els quals participaran 30 persones en horari de vesprada. El projecte també compta amb finançament municipal i del Ministeri de Treball. D'aquesta forma, l'Ajuntament ha publicat les bases per a la selecció de la persona que dirigirà els tallers durant un any entre desembre de 2019 i el de 2020 en horari de 2:30 a 10:30. Per accedir a la plaça és necessària titulació universitària. I a més, l'Ajuntament d'Almassora busca un auxiliar administratiu a jornada completa i el professorat de suport a mitja jornada, que haurà de tenir la titulació de docent de primària o grau de CAP amb un mínim de 300 hores de formació metodològica. I ens quedem a Vila-real. La Junta de Govern ha aprovat sol·licitar les explicacions, així com un informe detallat, a la companyia subministradora d'energia elèctrica per tall de llum que es va registrar dilluns de matí i que va causar malestar entre el veïnat i els establiments de la zona centre de la ciutat. Segons ha explicat el regidor de Serveis Públics, Francisco Valverde, la companyia havia informat d'un tall programat entre les 8:30 i les 12:15 als carrers Cova Santa, Ramon y Cajal, Sang de Crist i adjacents, que finalment es va allargar més del que es preveia, provocant un perjudici especialment als establiments comercials de restauració i oficines bancàries que no van poder realitzar la seva tasca amb normalitat. Per aquest motiu, la Junta de Govern ha acordat elevar una petició a la companyia per a conèixer els motius d'aquesta incidència, de forma que aquesta sol·licitud puga més reforçar les corresponents reclamacions que realitzen els usuaris, si ho consideren oportú, per tal d'exigir davant l'empresa els danys o perjudicis que puguen haver patit a conseqüència d'aquesta falta de subministrament. I ahir va tenir lloc el plenari ordinari del mes de novembre. El vam començar a escoltar hacia la 92.2 i un dels punts de l'ordre del dia va ser aprovat i va ser la pròrroga del contracte de la concessió de la gestió del servei de funcionament i manteniment de l'estació depuradora Bora Riu. Es tractava d'un tràmit necessari, segons va explicar el tinent d'alcalde de Territori, Emilio Biol, i que es va portar a terme com a pas previ a l'inici de les obres de la supressió d'aquesta instal·lació i la connexió amb la depuradora d'Almassora, que garantirà el correcte tractament de les aigües residuals. De fet, el regidor ha informat en el ple que l'entitat pública de sanejament d'aigües residuals té ja damunt la taula les propostes de les empreses que opten a l'adjudicació del projecte i la previsió que es té des del Departament Autonòmic és que les obres de supressió de la depuradora s'inicien el proper estiu de 2020. En aquest cas, Obiol també ha indicat que aquesta imminent adjudicació de l'obra per 2,8 milions d'euros donarà una solució definitiva a una estació obsoleta, insuficient i amb repercussions ambientals importants. De fet, va recordar Obiol, el consistori paga anualment 90.000 euros pel cànon de vessaments. I fins ací el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Unes 16 minuts, una xicoteta pausa. De seguida, Espai de Tradicions.
Nueva apertura de la pizzería Cafetería Cristal con cambio de gerencia. Ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Villarreal, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
Hola, cariño. He grabado este vídeo para contarte algo muy importante. ¿Recuerdas el fin de que pasamos en la playa? Estoy embarazada.
¿Te quedas sin gigas en el mejor momento? Ahora en Más Móvil te damos el doble de gigas durante 3 meses. ¿Y eso que te ahorras?
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil. Y empieza a ahorrar.
Agricultor. Ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal.
Llega el invierno y en Serteca seguimos cuidando de tu piscina. No vacíes tu piscina. Hibérnala. Con Serteca ahorrarás agua y cuidarás el medio ambiente. Pregunta por nuestro pack de invernaje. Evita el deterioro del agua, facilita la puesta en marcha en primavera y no contiene cobre. Es un consejo de Serteca, especialistas en piscinas. Encuéntralos en la avenida Castellón 103, Villarreal.
Una de neu, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja havíem comentat abans aquesta pausa que anàvem a obrir Espai de Tradicions i avui la temàtica és el 50 aniversari de la parròquia de Sant Francesc. Tot i que la història, la trajectòria, la relació dels franciscans amb la localitat ve d'antic. Per tal de conèixer aquesta història, que ens parlen una miqueta de l'aniversari, dels orígens de la parròquia, dels actes previstos, ens acompanyen el pare Francesc Costa. Pare Costa, molt bon dia.
Bon dia.
I també com a representant del Consell Parroquial, Enric Reverter. Molt bon dia, Enric.
Bon dia, Sheila.
Doncs crec que li correspon al pare Costa explicar una miqueta quina és la relació dels franciscans, no?, abans de parlar de la parròquia, amb Vila-real. Perquè 50 anys de parròquia, però molts més...
Sí,
de l'ordre.
Evident. O sigui, nosaltres som aquí a la ciutat de Vila-real des del segle XVI. Uh-huh. Aleshores, no sempre hem estat ubicats en aquest mateix barri, però sí a la ciutat. No? Uh-huh. I després dels 50 anys, clar, fa 50 anys, no, valgui la redundància, de la parròquia, però molt abans nosaltres, el sentit pastoral, el sentit d'estar propers al poble, sempre l'hem tingut, que és el nostre carisma, que ja es ve des del nostre fundador, Sant Francesc d'Assís.
Uh-huh. En aquest cas, recordàvem, no, abans d'entrar, ens recordàvem ubicacions per les quals s'ha passat, no, l'ordre.
Sí, concretament els franciscans van arribar a Vila-real en 1552, segle XVI, com deia el pare Costa, i la primera ubicació va estar a l'ermita de la Mare de Gràcia. Allí van estar acollits. Solien buscar els franciscans llocs així a ermites, ocupar-les i donar-los un poc de sentit de pastoral i litúrgic a això, i van ocupar l'ermita de la Mare de Gràcia. Però prompte, en 1578, van baixar a lo que era l'ermita del Roser, que avui en dia coneixen com a Sant Pasqual, però en aquell moment era l'ermita del Roser. I allí va arribar al poc de temps un frare que ha sigut molt important per al nostre poble, que va ser Sant Pasqual, i allí va morir el 1592, i se va mantindre els franciscans en aquesta ubicació fins a la desamortització de Mendizábal, que van tindre que eixir. Això era l'any 1853. Al cap d'uns 40 anys, en 1878, 43 anys concretament, van tornar a Vila-real. Però el convent del Roser ja no se podia ocupar, i van ocupar l'antic convent de Carmelites, al Raval del Carme, en aquell moment el Raval de València, que és la ubicació actual fins avui. Allò era un convent, per això el coneixem al poble com el convent del Carme i el Raval del Carme, perquè era un convent de Carmelites. Però estava buit i el van ocupar en 1878 els franciscans. Però des d'aquest moment fins a avui en dia estan ocupant aquesta ubicació, i fa 50 anys que la capella o la església se va convertir en parròquia. Però com dia el pare Costa, la presència i l'acció pastoral dels franciscans en el poble és ja centenària, i jo crec que això ha marcat en una manera molt especial el caràcter dels pobladors de la vila, no? Perquè van tindre un veí molt important, com dia abans, que era Sant Pasqual, i perquè els franciscans sempre han estat presents en el poble, està sempre sembrant el carisma del sant, de Sant Francesc, i això crec que ha aportat a la vila i als pobladors un caràcter especial, perquè és una vila molt, molt solidària, molt participativa, de molta sensibilitat cap als aspectes socials, i això jo crec que un factor importantíssim ha sigut la presència dels franciscans en aquest poble.
Com definiria, pare Costa, les característiques d'uns franciscans o dels franciscans? Ho ha comentat una miqueta Enric, no? Aquest caire solidari, participatiu, social, però quins són els valors franciscans?
Bueno, esclar, és bastant ampli, no? Nosaltres, però jo crec que em limitaria, doncs, a dir que sempre hem estat arran del poble. Sempre. Que això ja ho va iniciar Sant Francesc. O sigui, en el temps de Sant Francesc, la gent anava a les catedrals a escoltar les homilies i les catequesis, i Sant Francesc en el segle XIII va ser el primer en tota la història de l'Església que va començar a predicar a les places del poble, no a les iglesies, a les places del poble,
apropant-se a la gent, no? Traient l'Església fora,
evidentment, exactament, el que dius tu. Aleshores, esclar, tot això, vulguis, tota congregació religiosa, tota la religiosa està marcada pel tarannà, pel carisma del seu fundador. Totes. I aleshores nosaltres estem marcats per això també. Sempre, per exemple, fa masses anys, es dedicaven molt a les missions populars. No cridaven certes totes religioses, perquè no estaven per estar a l'arran del poble. Es cridaven a nosaltres, perquè eren molt populars i sabíem conviure i amb ells i amb tota ideologia, tant si era un poble de pagès com si era una ciutat. Sempre hem procurat estar a nosaltres i ser religiosos i frares del poble i pel poble.
Això és fàcil d'aconseguir en ple segle XXI?
Bueno, fàcil no hi ha res, et diré. Des del meu punt de vista.
Començant per ahir.
Sí, fàcil no hi ha res, no? Però mira, amb l'ajuda de Déu, i si tens il·lusió i la fe, doncs tires endavant i sí, i es fa, encara es fa, no? Encara es fa. O sigui, emissions populars no se'n fan tantes, però algunes vegades encara es criden en alguns pobles, sí. Jo no m'he dedicat mai amb això, m'he dedicat més aviat a la meva vessant ha sigut, des que soc sacerdot l'any 74, ha sigut ensenyament i parròquies, les dues vessants meves, personals meves, no? I alguna vegada m'ho havien dit els superiors per anar a predicar allò, però esclar, si no ho fas mai et fa
una miqueta de por,
impressió,
no?
Et fa impressió, no? I no ho vaig acceptar.
Però sí que n'hi ha, no? I també s'apropa, doncs, a altres realitats, no? De la parròquia, com pot ser Joventut Antoniana, també històrica. Exactament. No? Per exemple, també això permet...
Un altre fruit d'aquest caràcter franciscà que parlàvem, no? D'estar a prop del poble i de les persones més debilitat i que patissin més, és la joventut, és una mostra de la Joventut Antoniana, de 100 i pico d'anys.
102
anys que està present a Vila-real, i va ser una iniciativa d'un pare franciscà, per això està allà a la parròquia i se manté allí. Pues és una manera de transmitir aquest carisma d'apropament a les persones que més patissen, és a dir, estar al costat del poble, d'una manera a partir d'una entitat de jovens que tenien un caràcter solidari en persones i de caritat en persones que estaven patint. És una mostra més, una mostra més d'aquesta obra franciscana que perdura en Vila-real. A més, la parròquia és una parròquia molt oberta, acollís a qualsevol tipus d'iniciativa pastoral, evidentment, de molts grups, en molta activitat, i participa molta gent en les activitats que van més allà de les activitats pròpies de parròquia, que serien la catequesi o seria la litúrgia. N'hi ha molt més acollís a molts grups.
Si voldria, perdona, voldria remarcar el que ha dit els antonians, que el mateix religiós que va fundar els antonians, al cap de 10 anys de la fundació, va fundar també, que encara dura, la Cavalcada de Reis.
I ja sabeu que si el poble té un caràcter plenament solidari.
I que aquesta cavalcada, doncs, cada any és molt reixida, i que venen no tots sols de la ciutat, sinó gent de tots els pobles de la rodalia, venen a veure-ho, perquè val la pena veure, i em dono un testimoni, perquè he vist 2 anys ja, això, ja.
Sí, perquè vostè arriba relativament fa poc,
sí,
no?
De rector fa un any que sóc aquí, i vaig arribar l'any anterior com a vicari. Sí. Com a vicari vaig tenir molta relació, però ara com a rector ja en tinc més, no? Però vaja, pràcticament és un any, a la pràctica és un any que sóc aquí jo.
Va destacar també la cavalcada, que està ja quasi així, sí que en parlarem en breu amb la gent dels antonians.
I que la cavalcada des del setembre que hi treballen ja els antonians.
Que també remarcar que l'organització, la gent d'ací ho sabem, no?, que l'assumissin ells, però que en moltes ciutats són els ajuntaments, i així és una entitat...
Aquí som nosaltres.
Sí, perquè va ser, com dir el pare Costa, una iniciativa propi dels antonians i del Flare, no recordo el nom ara.
Jo tampoc, no recordo però
que,
el punt de moment.
Que va impulsar els antonians i també la cavalgata, no? I això... Pas pocs, pensé que és de les primeres del País Valencià segur, perquè la primera és
no sé
la del Coll,
la segona
aquesta, i la nostra, de Vila-real, i possiblement d'Espanya també de les primeres.
I sí que és important remarcar-ho. Pare, ha comentat que vostè va arribar de vicari, ara ja està de retorn, vostè haurà conegut doncs, les realitats d'altres parròquies. Com és la salut o l'estat de la de Vila-real, dels franciscans, com la veu? Perquè, clar, els que estan ací, o Enric, si està dins, coneix més la seua, no? Però vostè que n'ha conegut d'altres?
Bé, sí, jo he estat a 9 comunitats diferents destinat.
Ha conegut unes quantes.
Sí, m'ha ajuntat que tenia 29 anys, ara en tinc 74, i per tant, doncs, he estat a 9 comunitats diferents. Sempre amb pla parroquial i ensenyament. Cada parròquia, doncs, té la seva personalitat, diríem, no?, concreta. Aquí té la seva, un trenar doncs, valencià, que a mi, clar, jo no coneixia València gens ni mica, i avui hi havia coses de vocabulari, de tradicions que em xocaven al principi, no?
Però a mi com a breu nota d'elles, elles catalanes de Barcelona.
Sí, una miqueta sí. No, però escolta, que mos entenem tots igual.
Perfectament, perquè parlen la mateixa llengua, clar.
Sí, però hi ha un nervi comú a totes les pròquies, doncs, que és la gent que t'hi participa, ja té 3 vessants, una parròquia, la catequesi com a iniciació de la fe, la celebració de la fe, que és l'Eucaristia com qualsevol pregària, i després la dimensió del compromís de la fe, que diria doncs, que és la vessant social. I a tot arreu és igual. No, que és clar, a cada lloc no és el mateix estar en una parròquia d'alta burgesia, per exemple, no? Que en una parròquia de barriada. Jo em vaig estrenar a Sabadell, que era una parròquia de barriada l'any 74, últims anys de franquisme, moltes crisis econòmiques. A vegades els treballadors, que eren pares d'alumnes nostres, anaven a treballar el dilluns i es trobaven l'empresa cremada, totalment, sense feina, en aquell temps, últims anys de franquisme, que era molt difícil. Deixava l'Església en reunions clandestines de comissions obreres, la policia ho rodejava. Després vaig passar a Vic, doncs a la burgesia catalana, que és tot diferent, no? Però esclar, t'has d'anar adaptant a cada lloc, i aquí procuro adaptar-me. No sé si ho he fet bé o ho vaig fent bé, però ho procuro fer amb un esforç cada dia.
Sí que és important, no? Estar sí. I... Però bé, és una parròquia prou activa.
Abans de venir aquí, jo estava destinat a Toledo. Vaig passar, tenim a Toledo el monestir nostre, que és Sant Juan de los Reyes, fundat pels Reis Catòlics. Vaig estar un any allà, és parròquia també allà, no? Clar, era molt, però molt diferent, no? En tinc molt bon record, no tenia cap càrrec allà, no tenia cap responsabilitat. Per tant, tinc bon record perquè com que feia el que deia el superior, però no tenia de programar jo, no tenia de programar res, no? I allà era una parròquia molt rural, també, que està a les afores de Toledo, però era molt diferent d'aquí, també, no? O sigui, ja dic, a cada lloc té la seva personalitat. El nervi comú que he dit abans, no? D'iniciació de la fe, creixement de la fe, celebració de la fe i la pastoral social, és a tot arreu, això.
I això es manté, no? És el setgell.
Sí.
Enric, comentaves, no? I el motiu de també avui estar així és els 50 anys de la parròquia. Per què es va fer la parròquia, no? Si diguérem estava el convent del Carme, per què es va decidir crear?
Era...
Lo que pugué saber,
sí, no? Això el Pare Costa sabrà més d'història en aquest sentit, perquè això va ser una de les decisions o del concili que van començar, no va ser així, van començar a fer parròquies, és a dir, el poble se feia gran i havien de sectoritzar en certa manera
la necessitat pastoral,
de pastoral d'arrimar-se.
El poble creixia i clar, una sola parròquia i l'arxiu prestal era molt distant ja, els fidels, no?
Les van començar a fer-se...
Santa Isabel i la nostra,
sí,
més o
menys... Sí, se porten un anyet, no? Santa Isabel va fer 49...
Jo penso que en el 64 va ser la primera parròquia que diguem que se va escindir de la parròquia major, que va ser les evangelistes, després va anar Santa Sofia, crec.
No sé, nosaltres som del 69.
Sí. Bueno, en aquesta època se van crear les parròquies i aquesta estructura s'ha mantès fins avui.
Així que era això, no? Per, diguem, descentralitzar una miqueta i apropar-ho als barris.
Per aproximar-se...
No estava vostè així, no? Però sí.
Sí. I se va aprofitar que allí ja n'hi havia una comunitat, n'hi havia una església i això hi ha una activitat ja pròpia en els franciscans que allí estava i donava peu a la creació d'una parròquia, diguem, relativament senzillament fàcil de fer, perquè ja n'hi havia activitat pastoral, ja n'hi havia presència, n'hi havia sacerdots allí ja.
I si queria aprofitar una miqueta i com recordarà la parròquia els seus 50 anys?
Va, la parròquia, el Consell Parroquial hem estat preparant una sèrie d'actes per commemorar aquest fet i sobretot per donar a conèixer a la ciutat això, com diem abans, la presència dels franciscans a Vila-real, i n'hi ha actes celebratius propis d'una parròquia, però altres que tenen una dimensió més sociocultural, per dir-ho així, i que volem que també la societat de Vila-real participi o pugui també saborejar esta, crec, important presència dels pares franciscans a Vila-real. Entre altres coses, començarem el proper diumenge dia 1, com iniciant, coincidint en l'inici d'Advent i coincidint també en la direcció de la parròquia, una solemne eucaristia presidida pel senyor bisbe, el ministre provincial dels franciscans i la comunitat franciscana. Serà aquest diumenge a les 12, diguem que serà l'acte d'apertura solemne d'aquest 50 aniversari, que com formes són els franciscans, és una celebració modesta molt però molt sentida. Senzilla, modesta però molt sentida, no? El dia següent tenim, aprofitant que tenim el ministre provincial així a casa, farem una conferència per a que mos parli un poc de la realitat actual dels franciscans en la província de l'Immaculada, que abarca pràcticament quasi tot l'estat, i en això tancaríem els actes inicials. Però posteriorment tenim altres cosetes que també volem ho anirem dient, però per exemple el dia 21 de, que és dissabte 21 de desembre, n'hi ha un concert de Nadales a càrrec del cor Cantarem, que té vinculació amb la parròquia i amb fa la amb l'animació musical de moltes eucaristies. I un altre fet important serà una exposició, jo crec que d'envergadura i important per a la ciutat, que són unes aquarel·les de Benlliure, que són propietat del monestir de com és només el nom?
De Gilet. No, la propietària és la província franciscana, la propietària. Ah, ells són custodis.
Són custodis, exactament.
Sí. Puntualitzat.
Hem de puntualitzar, sí.
Val. Bueno, són una col·lecció de 64 aquarel·les pintades per Benlliure, però no l'escultor, sinó el germà, que va ser pintor i va ser una persona molt important. El que passa que la seva vessant artística o professional la va desenvolupar en Itàlia, va ser allí president de l'Acadèmia Artística de Roma, va ser una persona molt important allí. I per un encàrrec d'un pare franciscà va pintar unes aquarel·les que, diguem, fan un recorregut per la vida i els fets més importants de la vida de Sant Francesc. I tindrem la sort de poder disfrutar-la.
Ah, sí?
Sí. Des del 31 de gener fins al 23 de febrer la tindrem exposada en la sala d'exposicions del convent, allí a la vora de la parròquia, el que és el Cristo de l'Hospital. Allí n'hi ha una sala d'exposicions i podrem gaudir d'aquesta exposició. A banda, després tenim alguna activitat més, com algun cinefòrum al voltant de la figura de Sant Francesc, alguna conferència més que anirem anunciant. També tenim una vigília, una pregària especial, juntem pregària i música i dansa d'un grup de música religiosa que és prou important a aquest nivell, que és Encarem, serà el mes d'abril, el dia 25. I a tot això anirem recollint les activitats i un poc la història dels grups de la parròquia, i allà a final de a mena de tancament del cinquantenari de la parròquia editarem un llibret que recollisca un poc els seus 50 anys i volem presentar-los allà que va al mes d'octubre, coincidint en la festivitat de Sant Francesc, que és el dia 4 d'octubre. I això, diguem, que són els tres més importants de la celebració.
I el que puguen anar apareixent.
Tot
i que igual apareix en aquesta publicació que comentaves, s'ha fet recompte de xifres de quanta gent s'ha batejat, n'hi ha xifres en aquests 50 anys, l'activitat de...
Sí, aquí són, però clar, no ho porto aquí ara. Sí.
Però sí, no? Sí, ja s'ha fet el recompte, no?
Està tot registrat.
No, clar, el registre suposa, però clar, el tema era saber també si ho han fet ja, si tenen el recompte. Sí. Molta la gent... Bueno, jo he passat per allí,
Sí.
Clar, jo sóc una... Sí, jo sóc de la parròquia dels franciscans de tota la vida. Sí que moltíssima, bueno, milers de persones entre unes coses i altres, que és impossible ara, no? Però...
Ha sigut una parròquia que ha dinamitzat molt la vida del barri, des de que se va, diguem, circumscriure la seva acció pastoral a l'arri, però com vos deia abans, els franciscans en el poble han tingut una influència enorme.
Doncs sí que
hi ha que valorar-ho, no?
N'hi ha que valorar-ho, no n'hi ha que oblidar-ho. No. I per això, per molts anys més de la parròquia, ens agradaria ja per últim, tot i que podrem parlar-ho quan arriben més en dates, que convidareu a la gent a que puga gaudir d'aquests actes, a que, pare costa, li senyalen a vostè directament, no pot fugir-ho.
Sí, no fujo pas. No.
Ell és el retor i el que li correspon.
No, és evident, agraeixo primer de tot a vosaltres, la Ràdio Vila Real, que ens hagi convidat, no? I des d'aquest micròfon que tinc davant, doncs convido a tots, tant feligresos com no, que es vulguin sumar a aquesta gran festa, que són 50 anys, que és una data ja significativa, no? 50 anys de caminar, 50 anys de peregrinar per la diòcesi de Sagorba Castellet i per la ciutat de Villarreal.
I per
jo, sí, les últimes paraules les voldria aprofitar per agrair a la col·laboració de molta gent de la parròquia que està treballant i col·laborant, també l'aportació econòmica, que això ajuda a poder fer actes i de manera, diguem, més solemne i tal, que voldria centrar-les, perquè són les entitats que han col·laborat per un costat l'Ajuntament de Villarreal i per un altre costat també la Fundació de la Caixa Rural, que són els que ens estan ajudant econòmicament a desenvolupar les activitats que anem a fer.
I que sense aquestes aportacions doncs...
Pues, home, sí, clar, seria, moltes coses no que n'hem pogut fer, evidentment. Clar.
I ja està, sí, doncs, des de també aquest agraïment i el fem extensible a vostès per haver vingut, per haver-nos contat una miqueta a grans trets, perquè és impossible sintetitzar, no, en tanta poca estona, doncs, tants segles d'història. Sí, que vagi molt bé i que puguem gaudir també dels actes a la parròquia. Moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Nosaltres fem una xicoteta pausa perquè ja tenim per ací a les instal·lacions al darrer convidat de la jornada.
Super Days. Del 5 al 9 de diciembre vuelven a la red Renault de Valencia y Castellón los precios imbatibles. Precios de feria en nuestros concesionarios. Toda la gama Renault y Dacia con condiciones excepcionales. ¡Aprovechalos! Renault Retail Group, carretera Honda, kilómetro 1, Villarreal.
¿Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Villarreal cridant al 696-08-56-90 o també a www.vinosmanrique.es.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades els dies 30 de novembre i 1 de desembre de 10 del matí a 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball, tot això i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocantels els dies 30 de novembre i 1 de desembre al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal. Un any més, Caixa Rural Villarreal vol compartir amb vostè les tradicions del Nadal.
Els torrons, les nadales, els belems i les nostres caixes de Nadal.
Si vostè té la pensió domiciliada a Caixa Rural Villarreal, pot recollir el lot nadalenc del 27 de novembre al 5 de desembre al Mercat Central de Villarreal en horari de 9 a 2 i de 5 a 8 de la vesprada. I si encara no té la pensió domiciliada, pot informar-se a les oficines de Caixa Rural Villarreal.
Una i 41 minut, ara en Ignasi García Felip. Bon dia.
Bon dia, com estem?
Diputat provincial.
Sí.
Del cicle integral de l'aigua, transició energètica i energies renovables, residus i reciclatge.
Sí, moltes competències i molts reptes de futur.
A més de concejal de Castelló.
Sí, claro. Tots els diputats provincials estem en algun ajuntament i en el meu cas jo soc regidor de Castelló.
Portaveu per Compromís. Bueno, s'ha aprovat el
pressupost.
El pressupost?
Sí, i de fet s'ha aprovat, crec que no arriba ni fa una hora.
No. El temps que li ha donat a vostè
d'arribar a l'estudi. A Villarreal, això segur el primer. Pues sí, la veritat és que estem molt contents, el govern de la Diputació. Hem aprovat un pressupost molt ambiciós, és el més alt des del 2011, són 149 milions d'euros. És un pressupost que, a més, no ha tingut ningú vot en contra, ha tingut els vots favorables de Compromís i el Partit Socialista que estem en el govern, però tant el PP com Ciudadanos han entès que hi havia hagut negociació, que se recollien les coses que havia de fer la Diputació per als nostres municipis, i és, evidentment, això sempre dona satisfacció, no? Saber que estàs fent les coses bé i inclús l'oposició, que a priori t'ha de fiscalitzar, entén que no hi ha motius per a estar fent front teua i dir-te que no.
I vostè ha entrat als estudis i el primer que m'ha dit ha sigut que, bueno, que haurem dels pobles més grans sacrificamos per els pobles més menuts.
Sí, aixina és. Nosaltres en este pressupost el que busca la Diputació és pal·liar la falta de finançament que tenen els municipis, que és una cosa que el bipartidisme va saber arreglar i que s'arrastra ja fa molt de temps. Cada volta els ajuntaments tenen més competències, però aquests recursos no arriben i acaben sent impostos directes que cobra l'Ajuntament, que sempre generen aquesta problemàtica, no? que inclús a Sant Villarreal pues, hi ha hagut una pujada molt forta, no? I tot això generar conflicte. Entonces nosaltres sí que és veritat que a banda dels 12 milions d'euros que n'havien en el pla d'inversions, el pla 135, hem ficat 5,7 més de fons de cooperació municipal, un fons de cooperació que va de la mà de la Generalitat i que va suposar molts més ingressos als ajuntaments, però sí que és cert que aquest fons de cooperació, fins que no sigui una llei, fins que no estigui ben regulat, distribuís molt per pes poblacional i no té en compte pues, la dispersió, els pobles menuts, i teòricament tenim un problema. Teòricament no, tenim un problema de despoblament. I per tant sí que hem pensat que hem volgut compensar amb el pla d'inversions amb el 135, i d'aquests 12 milions pues, a l'hora de repartir, sí que és cert que els municipis de més de 20.000 habitants, que són 8 en la província, rebran un 30% menys que anys anteriors, i això se distribuirà entre els municipis més menuts. Però també és veritat que això s'haurà compensat perquè, claro, n'hi ha un fons de cooperació municipal on el pes poblacional tindrà molt de pes, i és possible que aquest any Villarreal rebrà menys, això és evident, del 135, però amb el que rebrà del fons de cooperació és possible que ho compense. També és veritat que això s'haurà d'anar perfeccionant, aquests plans que hissen per a fugir del clientelisme que tenia l'anterior govern, per a eixir desconvenis singulars, per a anar a lliure concurrència, per a donar responsabilitats als municipis.
Estava sentint en el ple lo de la lliure concurrència. Sí. Perquè la gent entenga que és la lliure concurrència.
Sí, bueno, bàsicament és que abans s'abusava en excés de lo que era un conveni, en plan de jo, administració, te doni diners a tu per a fer un projecte. Què passa? Que passava el temps i era quasi una manera de financiar a determinada gent, només. La lliure concurrència és una cosa que no l'hem de tindre por, que és bàsicament que si tu tens un bon projecte, el presentes i rebràs recursos. Però és cert que si n'hi ha gent que té un projecte, igual o millor, també podrà concurrir i no dependrà de la voluntat o de la relació que tingues personal amb el polític. El que busca la lliure concurrència és dir, vaig a fer un projecte de benestar social, aquests són els recursos, qui aneu en aquesta línia podreu rebre recursos. No, te'ls dona tu i aquell no. No?
És obtindre la majoria d'edat pels municipis?
Jo crec que és obtindre la majoria d'edat per als municipis i també per a la societat.
I el fet de no tindre aquest paternalisme que existia antes en Diputació fa que tampoc existisquen competències com, per exemple, en Generalitat?
No, jo crec que no tenim competència en Generalitat. Jo crec que justament ara el que anem és a intentar cada volta col·laborar més. En el tema de residus anem de la mà, en el tema de l'aigua estic convençut que anirem de la mà i a més són coses que són importants. De fet, el Vila-real forma part d'un consorci que presidís, que és el de la Plana Baixa, que té reptes que passen perquè la Diputació mos fiquen les piles, perquè la Consellera se fiquen les piles i perquè aconseguim que l'Estat Central rescate la depuradora de Moncofa.
Ni hi ha sensibilització.
Jo crec que estem creant la sensibilització, cada volta se té més. El veritat que hem de passar a l'acció. I per exemple, en aquest tema que estàvem parlant de l'aigua, jo crec que anem a aconseguir consens entre totes les forces polítiques de la província d'exigir que la depuradora les depuradores de Moncofa, el Xilxes i també, que és la que afecta, sigui rescatada. És a dir, el que no pot ser és que l'Estat Central hagi rescatat per autopistes de 4.000 milions que no gasta ningú i que ara n'hi hagi municipis de la Plana Baixa que no puguen desenvolupar indústria perquè volen que l'agarren l'aigua d'una desaladora que és excessivament cara per el cost que ha tingut. No? Jo crec que aquestes són les coses que hem de fer. I sensibilitat mediambiental n'hi ha moltíssima, excepte alguns que queden encara, cada volta anem més i jo... Només, sempre dic el mateix, només n'hi ha que veure la televisió.
La reunió que han tingut en els diferents comarques, en les 8 que han anat, el que han tret de lo que els diuen alcaldes i alcaldesses, a vostè pel seu...
Sí, claro. Per suposat. És a dir, de fet, mira, una de les coses que s'ha parlat en el plenari és un objectiu de legislatura, no ara, és tirar en marxa una infraestructura hídrica justament, que és el POU de la Jana, Canet i Traiguera, un projecte que la Generalitat té pressupostat fer el projecte i que haurà de... El té per aquest pressupost del 2020 i volem que execute i després haurem de col·laborar, no? Entonces, sí, clar, anar a visitar els pobles, xafant el territori, és quan veus on estan els problemes. Si vols arreglar les coses des d'un despatx en Castelló no arreglarà res, això estic convençut.
Des que està en la Diputació ha rebut gent que li dia que no mai havia xafat la Diputació?
No, la veritat és que encara no. Lo que sí que és cert és que nosaltres hem intentat eixir prou cap a fora i sí que hi ha gent que ens ha agraït lo propers que som en molts moments.
En el puesto actualment que vostè està, que és de president de Reciplaça, ha heretat molts problemes que venien de darrere al que tenen solució?
A veure, el tema dels residus n'hi ha molt per fer i vam heretar que portàvem molt de temps de paràlisi. Sí que és cert que en l'anterior legislatura se van fer treballs i de fet el Consorci de Residus on està Vila-real va aprovar un pla de gestió per unanimitat i hem de pensar que allà està la Diputació del Partit Popular, el Govern de la Generalitat del Botànic, és a dir, n'hi havia consens de tots els municipis de tirar endavant un projecte de gestió i ara hem de desentascar-lo. És important, és una inversió de més de 40 milions d'euros que el que farà és canviar com tractem els nostres residus en la planta de Onda, modernitzar-la. Jo entenc que la gent de Onda estigui molesta perquè des de l'any 98 tenen una planta que s'ha fet major i que actualment hi ha una tecnologia de tractar els residus que podria ser molt millor. I davant d'aquestes falses promeses que no se soluciona, sí que és cert que les coses van més lentes de lo que tocaria. I a més toca, perquè ara mateixa estem agafant i els 120.000 tones de residus que queden per a rebuig del Consorci 2, estem portant-les a altres autonomies. I això té un cost mediambiental enorme a banda d'un cost econòmic. El 40% dels gastos de Reciplaça és portar-les basura fora quan podríem, si hi ha complir amb el pla de gestió, tindre la si mateixa i ens estalvarien diners i, sobretot, impactarien menys al medi ambient.
Projectes d'heretatge, però i projectes que tingues il·lusió, que tinga il·lusió de posar en marxa?
Sí,
o que...
jo el projecte que més il·lusió me fa, però sobretot per l'impacte que tindrà, és el tema dels educadors ambientals. Ni Castelló Ciutat, que és on jo estic, ni la Diputació encara té educadors ambientals. Jo espero que acabem en el 2020 tenint a més de 20 persones en la província patejant els carrers. No anant a escoles, no. Anant als comerços, anant a l'hostaleria, anant on estan els ecoparques mòbils, anar al carrer, anar a les associacions de veïns, anar a la banda de música, a la gent gran o a la penya de futbol, m'està igual, per a que canviem la forma de com tirem els nostres residus cada dia. Perquè la veritat està en que segurament en tota la província se fan entre 50 i 60 mil tones de plàstics, d'envasos, i només estem tirant el contenedor groc 8 mil tones. Tenim molt de marge de maniobra i això s'aconsegueix com gent al carrer treballant-se als col·lectius de la ciutadania.
És que hi ha hagut molta desinformació, és dir, si nosaltres tenim en casa 4 poals on distribuïm, però si després el que ens diuen és que quan arriben a les plantes s'ajunta tot...
Això és una cosa que ens han dit moltes vegades, és una cosa que no està passant, i per això una de les coses que ha canviat la llei del Botànic, el nou PIR, és obligar un poc a que les infraestructures públiques siguin visitables i se puguen veure. Això passa en la planta d'Algímia i això és important que també passa en la de onda, que la gent pugui anar i dir a veure, amb el meu residu quan arriba així, què passa? I això jo crec que és cabdal, perquè al final la gent diu, vale, jo estic pagant, però estic pagant per això, i això és necessari.
Sí, el que volem veure és que és realitat, que l'esforç que nosaltres fem, que no estem habituats per a res, perquè els crios menuts, sí que és veritat que al tindre una altra educació sí que ho tenen més assumit, però sí que és veritat que la població volem veure que això és real quan arribem a la planta.
És efectiu. És efectiu. Podrà... Sí, hem de treballar en això. Jo entenc que totes les inversions que hem de fer a la planta d'Onda, això haurà d'estar. Ja n'hi ha visites, però visites que arriben més al detall. Això ja està passant en la planta d'Algímia, que està dins del consorci, pues, que afecta a Vall d'Uixó, Almenara, Nules. Són municipis que van a un lloc que és visitable, que tu vas i dius, mira, si tiren la basura, allà estan separant el plàstic, així estan agarrant no sé què. Però
que
també...
prèviament se recicla i se converteix en un altre.
També és cert que ahí és important que allò que tirem als contenedors de selectiva, que són empreses que ja estan en àmbit estatal, com són Ecovidro i Ecoembes, hem de veure com treballem també les visites, perquè no se van idear en el seu moment per a que la gent sàpiga què fem, no? I ahí està la part de lo que expliquem. És important que la informació fluïsca, ara mateix ha estat molt dispersa, però si són capaços d'unificar-la, són capaços d'explicar el que estem fent, jo crec que també la gent pren més consciència, perquè la gent té ganes, eh? N'hi ha que dir-ho, quan més contenedors fiques, més recicla la gent.
Sí que és cert que tot el món pensem el planeta i claro, el sobrecalentament del que tot tenim por, com podem frenar-lo?
Però és que és veritat que ens falta informació, perquè mira, ara mateix teniu així, acabo de creuar-me el president de Tots Units, no? Ells la part que porten de replegar roba, és obligatori que la roba, les sabates, les bolsos vagin als contenedors rojos estos que porten la seva fundació. I a nosaltres ens va molt bé, perquè són moltes tones que se traten de forma diferent, que damunt tenen un servei social, que damunt són en estalvi els ajuntaments, perquè els ajuntaments paguen per tona. És a dir, l'Ajuntament de Vilaral, cada tona de basura que fa són 90 euros que ha de pagar. Això és aixina. Si n'hi ha 100 tones que no fa, són uns 100 euros que no paga. Si són 1.000, són 90.000, no? I això pues, significa diners per a moltes altres necessitats que té el municipi. I ells saber on van les coses, aquesta conscienciació és el que els educadors ambientals hauran de fer, i jo crec que amb esforç de tot podrem arribar a objectius que tenim. Per exemple, avui ho diem en el debat de la Diputació, estem reciclant en la província 8.000 tones de plàstic directament en els envasos grocs, i l'objectiu és en 5 anys que això s'incrementi en 12.000 més, i que tindre 20.000 tones de plàstic directament tratades com toca.
La partida que li han deixat a vostè, a la seva delegació?
Jo gestiono en la Diputació un total de 14,5 milions d'euros, però la majoria és pel tema de l'aigua, són la infraestructura de depuradores, que bàsicament tenim un objectiu, i jo crec que és un objectiu molt, molt bo, és a garantir que, bueno, garantir no, en esta legislatura aconseguirem que tota l'aigua de la província estigui depurada abans d'arribar als nostres aqüífers, als nostres rius, i això és important. I a banda d'això, anem a sentar les bases per a garantir el subministrament de l'aigua a tots els municipis, perquè si abans parlàvem de que hi havia municipis de la Plana Baixa que tenen dificultats ara per a tirar projectes de treball, de polígonos industrials, per la falta d'aigua, hem de pensar que en la província hi ha municipis com Benafigos, Xodos o Culla que directament no en tenen aigua. I això és una cosa que no ens podem
permetre.
Que no tenen aigua? Estem portant l'aigua en cubes. tenen aigua en el depòsit i tal, però no tenen una aigua corrent.
Si no, ho desconeixia per complet.
Si no portem aigua en cubes, no en tenen. I aquestes són la nostra prioritat ara mateixa. Uh-huh. Millorar la seva infraestructura per a poder evitar, pues, garantir que tinguin aigua quan més tens millor, però l'objectiu, evidentment, és que tinguin un pou que els pugui alimentar i que ni estiguin connectades. I això és una cosa que, a més, s'ha de garantir perquè entre els desaladores i els pous que té la província podríem afrontar el problema de que va passar del canvi climàtic, no?, i l'avanç de la desertització, i tindre recursos hídrics a la nostra província segurament amb moltes garanties, però és un treball que hem de fer ja.
Uh-huh. I què tal la relació amb el president?
La relació amb Pepe és molt bona. Perdona, sí. Dir Pepe, president. Bueno, que veig, és molt bona. La relació amb el president és molt bona. És una persona que, de fet, és molt afable i ojalà ell s'enteniment que tenim, no només entre els dos grups, el president, el portador del PSOE, en Santi Pérez, sinó també el tracte que tenen tant la portador de Ciudadanos com el portador del Partit Popular, s'estinguera en altres administracions, perquè a vegades els ajuntaments són molt durs i després te veus que bueno, que la Diputació dius, escolta, que som regidors dels mateixos llocs, que és el que ens passa.
Entonces, en la Diputació,
sí,
bé, Compromís ha fet una bona aliança.
Jo crec que sí, sobretot perquè les nostres polítiques, les que volíem portar a terme, el fet de fomentar les polítiques socials, incrementem un 50% la partida de benestar social en la Diputació i seguirà incrementant-se els pròxims anys. Jo crec que això és primordial, però sobretot el toc de que la Diputació, pues, se preocupara de temes que està ignorant, com era el feminisme, com era el medi ambient, que no s'està involucrant com s'havia d'involucrar, i prendre consciència de lo important de les coses que podia fer en temes d'eficiència energètica, i també temes que nosaltres, pues, per la seva simbologia, no?, el fet de que prenguem en compte la memòria democràtica, o que fem algo tan simple com defensar el principal tresor que tenim en la nostra província, que és la nostra llengua, pues això jo crec que paga la pena, no?, que la província es comenci a fer-lo.
Este matí hem rebut una notícia, parlem del seu partit, Vicent Marçal alça la bandera i aguaita a fer una posa endavant de Mònica Oltra.
Sí, bueno, això és el que he llegit. Primer, bueno, jo entenc que Mònica Oltra, evidentment, en algun moment voldrà donar un pas al costat, bàsicament perquè porta molt temps en política i perquè nosaltres també tenem la política aixina. I Mònica Oltra farà allò que considere. I Vicent Marçà, l'únic que ha fet és ficar-se a la disposició de tots, perquè ara mateixa és segurament un dels principals valors que tenim amb Mònica Oltra dins de Compromís. És una persona... Jo, no, és que tot el que vaig dir és bo, ¿vale? Jo des que conec a Vicent Marçà el considere no només un amic sinó una persona en la que políticament crec que rara vegada discrepes i a vegades mos fa por. Mos fa por perquè a vegades en diferents temes ho parlem amb gent diferent, en moments diferents, sense haver parlat entre nosaltres i coincidim en l'anàlisi i en la solució, no? I per tant, Vicent Marçà si considera, i la gent de Compromís considerem que és un bon substitut, evidentment, i tindrà tot el meu suport.
En el mes de maig tindreu la reunió?
Sí, el bloc com un dels partits que n'hi ha dins de Compromís van a fer el seu congrés. És important que els partits també tinguin aquests debats, tinguin aquestes assemblees, siguin capaços de saber cap on van i formar part d'aquest procés. I a més, és ara, quan per començar a parlar de certes coses.
Ell apuntava que no només se mirarà el nom del partit, sinó que a més se revisarà la fulla de ruta.
Jo crec que és bàsic. És a dir, jo ahir coincidís totalment amb ell. No se trata de moltes vegades els partits que hem moltes vegades en la etiqueta, en si són de los míos i si són de los otros, i el que és important no és tant qui som, sinó què polítiques estem fent, no? Jo crec que la nostra aposta per polítiques valencianistes, polítiques ecologistes, polítiques progressistes és clara, no? És a dir, és així com ens definim, i no pot ser que caiguem en etiquetes que damunt no es defineixen, no? És que tu només te preocupes de València, no és cert. Jo m'estic preocupant de temes que van des de com fomentar l'economia a com evitar que n'hagin més residus i evidentment ho he de fer sempre amb aquestes mirades transversals que és lo important de la nova política que estem fent, no? De canviar d'actitud. I en això jo coincidís moltíssim amb Vicent. Crec que una persona que en tan poc de temps, perquè només porta una legislatura, ha sigut capaços de crear un banc de llibres autonòmic. És a dir, és que la realitat és això. El xarxa de llibres fa que hem passat de que els pares i mares, quan arribava a setembre, havien de mirar-se la butxaca a garantir l'educació gratuïta, que era el que demanàvem quan estàvem darrere una pancarta, no? Jo crec que la coherència de Vicent permet que plantegi aquestes coses, i sobretot perquè si busquem aquesta hegemonia a l'esquerra, no? Jo crec que tenim possibilitats de ser un pes definitiu que marque, continue marcant com ha d'actuar els governs progressistes del nostre país, si no, pues podríem trobar-nos que no tinguin capacitat d'influència i n'hi ha moltes polítiques que hem fet que jo crec que no s'haguen fet.
Pues en aquestes paraules ens quedem, Ignasi, no tenim més temps. El meu company té que entrar en Deports i saps que si no parlem del Villarreal...
El Villarreal en el que parla, que és un equip de primera. Jo soc orellut, ho he de dir, però reconec que el Villarreal és un equip de primera.
Ignasi García, moltes gràcies per estar així i fins la pròxima.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hey, com ha dit Susana, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passin una molt bona vesprada. Adéu.